ID3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 29 de juliol, una jornada en què ens continuen fent ressò del malestar per l'acció policial de diumenge a la manifestació contra la massificació turística. Centenars de persones han reclamat la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez. Va seguir en dues concentracions diferents, la primera al matí davant la delegació del govern i a la qual varen participar més de 400 persones convocades per la plataforma Menys Turisme, Més Vida i la segona ja a l'hora baixa fa la nit.
Exigim una explicació dels fets i la dimissió immediata del delegat del govern Alfonso Rodríguez del PSOE per un desplegament policial totalment desproporcionat i la seva actuació en una manifestació pacífica.
És la cantant Maria Montserrat que va ser l'encarregada de llegir el manifest. Segons la plataforma, les càrregues policials han deixat més d'una vintena de ferits i ara els afectats estudien interposar una denúncia col·lectiva. Tot donant ampliar amb la informació en un dia en què també hi ha altres qüestions destacades de l'actualitat. Avui a Rabaixa té lloc la tradicional reunió d'estiu entre el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de l'Almudaina.
Serà a les 6:30 de l'hora baixa i es preveu que parlin dels incendis de la península, entre altres qüestions. Abans d'aquesta trobada, Sánchez es reunirà també amb la presidenta del govern, Marga Proens, i la crisi migratòria serà un dels temes centrals.
La que sí que s'ha posposat és la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Estava prevista per avui, serà finalment dia 4 de setembre.
Ho havien demanat així les comunitats governades pel Partit Popular. Els consellers han enviat una carta al Ministeri en què al·leguen que els falta informació per valorar la proposta i afegeixen que algunes de les comunitats estan en procés de pagar els greus incendis forestals que els afecten.
I a Eivissa, la policia local de Sant Josep ha desmantellat una festa il·legal a Escubells amb 250 assistents.
Es tracta de Casa Paola, propietat de l'empresària Paquita Marsan. L'esdeveniment tenia seguretat, personal d'animació, equips professionals de so i disc jockeys, però no disposava de llicència per a cap de les activitats que s'hi feien.
I la Guàrdia Civil investiga 3 persones per organitzar batalles de galls a una finca de Campanat a Mallorca.
Durant l'operació, els agents han trobat 350 ocells, 70 dels quals amb lesions. Se'ls investiga per presumpte maltractament animal i intrusisme professional.
I ja a data dia 1 de gener començarà a funcionar l'ampliació de l'hora a Palma.
Les mesures afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. Són Foners, Pere Garau Est, Sant Fortes de Sud, els hostalets Son Oliva, Plaça de Toros, Escamp Redó i alguns carrers del barri de Bons Aires.
Com que som veïnat, doncs, en principi per nosaltres, bé. La gent que ve a fer feina, però entenc que igual no s'hi no anirà tan bé perquè haurà de pagar sola.
Permetrà als veïnats del barri poder tenir aparcament, que ara és una autèntica locura.
I Es Mercadal ha decretat l'alerta per sequera.
De manera que seguirà així les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua, entre altres, queda prohibit regar els jardins públics o omplir piscines particulars.
I tot mentre els termòmetres comencen a enfilar-se de nou a les Balears, Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui continuarem sumant graus en el termòmetre i, de fet, esperant que al llarg de la setmana encara faci més calor. Ja serà a partir del cap de setmana que tornem a tenir unes xifres bastant per sobre de les que serien habituals per a aquestes alçades de l'any. De moment, avui, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 31 i els 35 graus a bona part del territori i, fins i tot, a punts de l'interior de Mallorca podrien fregar el llindar dels 36 graus. D'altra banda, en el cel, tindrem un cel total totalment estirat, molt de sol al llarg de tota la jornada, amb permís de qualque pinzellada de nígol durant les hores centrals. Pel seu costat, el vent bufarà fluix de llevant i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les entre Menorca i Mallorca. En canvi, a les Pitiüses, entre l'est i el sud de les mateixes, sí que tindrem redols de maror. Ara mateix tenim a Mallorca 23 graus a Bunyola, 24 a Campos i 25 a Capdepera. A Menorca, 24 graus a Cal Emporter i 26 a Serenal d'en Castell. I a les Pitiüses, 23 graus a Santa Gertrudis i 26 a la Savina.
I en els esports, el Reial Mallorca afronta avui el darrer dia d'entrenament a Marbella. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Penúltim dia per a la plantilla mallorquinista, la seva estada a terres andaluses. Demà dijous, l'equip s'enfrontarà a l'Al Ittihad de l'Aràbia Saudita en el darrer partit amistós abans de tornar a Mallorca. Escoltarem també l'entrenador Lluís García, Cates, als micròfons d'Ivetres. A la primera federació, tres fitxatges, Rubén Català, l'Atleti Balears, Alejo Galiano, el Poblense, i Israel García, a la penya esportiva. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha fitxat per a dues temporades l'ala brasiler Julio Zanotto, que arriba procedent del Cairat, i en bàsquet l'Azul Marino s'ha reforçat a la piva nord-americana Lídia Rivers.
Més informació dels esports a partir de les 8 i 25 minuts. Ara són les 8 i 5, en Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Sastre, Olivia Navarro i Lluís Hernández. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Centenars de persones han reclamat la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials d'aquest diumenge després de la manifestació multitudinària contra la massificació turística. Ha estat a les portes de la delegació del govern, on més de 400 persones han respost a la crida feta per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. I ja a l'hora baixa... La concentració es repetia a les portes de l'Ajuntament de Felanitx, en aquest cas amb la cantant Maria Montserrat com a encarregada de llegir el manifest.
Exigim una explicació dels fets i la dimissió immediata del delegat del govern Alfonso Rodríguez del PSOE per un desplegament policial totalment desproporcionat i la seva actuació en una manifestació pacífica.
Continua, per tant, el malestar per l'acció policial que, segons els càlculs de la plataforma, ha deixat més d'una vintena de ferits, un dels quals encara està hospitalitzat.
De fet, ara estudien interposar una denúncia col·lectiva per les agressions patides pels agents antiavalots. Cristina Baquer es portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
Estan recollint dades de totes les persones que varen patir agressions per part de la policia. En tenim com a mínim 12, 14, crec que ara tenim vídeos, fotografies, etc. I tenim el suport d'Alerta Solidària i se posaran les denúncies corresponents per veure si com a mínim s'esclareixen els fets i aconseguim que paguin.
Tot això, dues concentracions renouoses però pacífiques en què els assistents han llançat consignes a favor de Mallorca, dels residents i contra el feixisme i contra l'actuació policial.
Aquí pareix que si no vas amb banderes espanyoles, la policia ha de reaccionar de manera excessiva, perquè tenen peguera.
Però que ja és evident el que va passar, és el tercat que va passar, molts han duit en això.
Estan molt indignats per l'actuació policial de l'altre dia de la manifestació. No tenia res a veure una cosa amb l'altra. Moltes persones varen ser colpejades i varen rebre per motius no justificats.
La Policia Nacional, en tot cas, ha obert una investigació per aclarir si alguns dels agents es varen accedir a les càrregues contra els assistents a la manifestació de diumenge.
Defensen que l'actuació va ser proporcionada, però que, si cal, s'hauran de depurar responsabilitats. Mentrestant, els sindicats policials asseguren que el sentiment dels agents és de desprotecció institucional després que el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, criticàs l'acció policial i responsabilitzàs els encarregats del dispositiu. A més, Chechu Enríquez, que és el secretari general del sindicat Jupol, insisteix que les càrregues varen ser proporcionades.
La intervención de los compañeros fue una intervención impecable, intachable, porque es que cagaron contra ellos. Yo personalmente he visto las piedras en los vehículos, les tiraron vallas, le daban con los palos de las banderas. Estaban comprometiendo la seguridad ciudadana en la vía pública.
La polèmica també s'ha traslladat a l'esfera política. El diputat de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha demanat la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, de Fernando Grande Marlaska.
El diputat adverteix que si el delegat del govern no ha dimitit d'aquí a setembre, demanarà la seva compareixença davant la Comissió d'Insularitat de les Corts Generals.
Davant d'un poble indignat, vàrem ser tractats com a criminals, amb una resposta violenta per part de la Policia Nacional, amb violència, de forma vergonyosa, indignant. I per això ha demanat la compareixença del ministre Marlaska, perquè ens digui qui van ser responsables, les instruccions, què va passar, per què se'ns va tractar com a criminals a gent que estàvem exercint el dret de manifestació o d'informació.
La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, per la seva banda, ha qualificat de violència policial inassumible i desproporcionada l'actuació de la Policia Nacional. No obstant això, demana que no es derviï el focus del clam de la ciutadania i critica la presidenta Proens per no assumir-ne les responsabilitats, ja que, recorda, la manifestació era contra les seves polítiques.
És incomprensible, inassumible i desproporcionada aquesta violència policial, i jo tinc l'esperança de que amb aquest informe aquestes responsabilitats que ha demanat el delegat del govern se puguin aclarir els fets. Jo estic espantada en les declaracions de la presidenta Proens, que desvia l'atenció cap a les càrregues policials i que no assumeix cap responsabilitat.
I avui també hi ha una cita política destacada a Palma. Avui a les 6:30 tindrà lloc la tradicional reunió estival entre el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de l'Almudaina. Es tracta d'una trobada habitual entre el cap d'Estat i el de l'executiu espanyol per intercanviar punts de vista i abordar qüestions d'interès estatal. És previsible que parlin avui dels incendis de la península.
Se celebra cada estiu a Mallorca des de l'any 1977, que això era just a l'inici de la democràcia. El primer va ser entre el rei Joan Carles I i Adolfo Suárez, que era el president del govern espanyol en aquell moment. El catedràtic en Història Moderna a la UIB, Miquel Deià, apunta, però, que la tradició ve de més enrere.
Una vegada que se va separar la presidència del govern de la jefatura d'Estat, el general Franco rebia en el president del govern allà en el Paso de Meigràs. Hi ha tota una tradició d'aquest despatx d'estiu. Ha hagut avenç més important. De fet, van fer dos consells de ministres, un l'any 83 presidit per rei Juan Carlos, i l'altre estén d'en Zapatero sobre qüestions turístiques.
L'ex degà de la Facultat de Filosofia i Lletres també insisteix que al llarg de l'any es duen a terme aquestes trobades, tot i que no són públiques. De manera que això, sumat al fet que la d'avui se celebra a Palma, és a dir, fora de la residència habitual del monarca, fa que sigui una trobada encara més mediàtica.
I abans d'aquesta trobada amb el rei, Pedro Sánchez es reunirà amb la presidenta del govern Margà, però ens al consolat demà serà una hora abans, a les 5:30 de l'hora baixa, i està previst que la Popular li demani pel compliment de l'agenda balear per la condonació del deute que considera que castiga els ciutadans de les Balears si es compara amb altres comunitats com Catalunya, i també per la qüestió migratòria.
De fet, aquest darrer és un tema que preocupa, ja que els consells insulars acullen actualment 880 menors, això quan el juliol de 2024 eren poc més de 300. El govern reclama una resposta contundent per part de l'executiu espanyol i alerta de la consolidació d'una nova ruta migratòria entre Algèria i les Balears. És la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles.
Des d'octubre en el juliol d'enguany la situació no sols ha millorat, sinó que ha empitjorat. Què ha fet el senyor Sánchez a part d'anunciar el tema desgast, si no vaig malament, que se reactivava el tema desgast amb Argèlia? No mos ha comunicat cap dels seus ministres, mos ha comunicat el manco oficialment, extraoficialment, que hagi pogut xerrar de la ruta migratòria.
Tot això quan a Madrid ja s'han iniciat els tràmits per traslladar tres menors migrants no acompanyats des de Melilla cap a les Balears. Aquests tres joves se sumarien als quatre que ja varen arribar a l'arxipèlag els darrers mesos. Hi ha un cinquè cas que encara es troba en mans de la justícia.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I el Ministeri d'Hisenda ha posposat el Consell de Política Fiscal i Financera, que estava previst per avui, a dia 4 de setembre, tal com havien demanat les comunitats governades pel Partit Popular. En un comunicat expliquen que el canvi reflecteix la bona voluntat del govern espanyol i confien que el PP posi els interessos de la ciutadania per damunt dels dictats de la direcció del partit.
Recordant que els consellers populars van remetre dilluns una carta en què feien aquesta sol·licitud i argumentaven que els manca informació per analitzar la proposta de la reforma del finançament autonòmic que s'havia d'abordar en aquesta trobada. En el comunicat, Hisenda ha lamentat aquesta justificació, tot al·legant que el govern central ha oferit vies de diàleg per parlar de la reforma. En tot el ministeri assegura que veu sorprenent que algunes comunitats demanin posposar el Consell just quan les Canàries havien anunciat que votarien a favor d'aquesta reforma.
Per tant, avui no hi haurà Consell de Política Fiscal i Financera, però on sí que es va parlar de finançament ahir va ser en la primera conferència sectorial de mobilitat celebrada en 4 anys.
Un dels fets més destacats és que el titular d'aquesta cartera, Òscar Puente, no hi ha assistit al Consell de Mobilitat, José Luis Mateo.
Es absolutamente injustificable. Tras cuatro años, desde julio de 2022, no ha habido una sola reunión sectorial que no se haya actuado como se actúa. Todos tenemos las agendas muy congestionadas, todos tenemos agendas. Y que no se haya actuado con la suficiente previsión como para organizar una sectorial con presencia del ministro del ramo es absolutamente inaceptable.
En aquesta cita, Mateo també ha exigit el finançament i les inversions estatals pendents en matèria de transport públic, com els convenis ferroviaris i de carreteres, per garantir el finançament estatal per als diferents projectes.
L'economia ha centrat precisament al balanç anual de legislatura que ha fet el president del govern central, Pedro Sánchez. El cap de l'executiu ha tornat a treure pit de la bona marxa de l'economia espanyola, que és la que més creix a l'eurozona, però també ha parlat dels casos judicials que envolten la seva dona i el seu germà.
Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer. Y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, formarse.
També ha parlat de les acusacions al voltant de l'expresident Zapatero.
Yo no soy el portavoz del presidente Zapatero. Él las hará en sede judicial y en los medios de comunicación cuando considere.
Per al Partit Popular, el triomfalisme de Sánchez a l'hora de fer balanç del curs de l'executiu és insultant. És el secretari general del PP, Miguel Tellado.
Más que cumpliendo, su eslogan debería ser huyendo o delinquiendo. Huyendo de la realidad, delinquiendo su gobierno, su partido, como si no hubiera un mañana. El balance real de Pedro Sánchez se resume en dos datos. 3 condenas en 8 meses, 0 presupuestos en 4 años. Ese es su balance, ese combo de corrupción integral y parálisis política.
I avui també destacam les xifres del mercat de treball. Xifres bones, positives per a les Balears, que assoleixen un rècord de 681.000 ocupats en el segon trimestre de l'any. Això és un 5% més que el mateix període de l'any passat, segons les dades de l'enquesta de població activa. Hi ha més xifres positives. Només durant la primavera s'han creat 108.000 llocs de feina nous, una dada que converteix les Illes en la segona comunitat que més feina ha generat només per darrere de Catalunya.
Gairebé el 90% dels assalariats tenen un contracte indefinit i la majoria fa feina a temps complet. Pel que fa a l'atur actual, hi ha 44.400 persones desocupades a les Illes, segons calcula l'EPA. És gairebé un 52% manco que en el trimestre anterior.
Els sindicats Comissions Obreres i UGT diuen que, tot i que les xifres d'ocupació són bones, no reflecteixen la realitat dels treballadors, ja que, malgrat tenir feina, molts no poden millorar la seva qualitat de vida. Són José Luis García i Pedro Omà, secretaris generals de Comissions Obreres i UGT.
Fem feina amb unes males condicions i, a més, tampoc poden tenir un projecte vital digne. No? Per tant, en els treballadors i treballadores d'aquesta comunitat autònoma, aquestes bones dades de l'EPA, aquestes bones dades d'ocupació i bones dades d'atur, no ens serveixen per millorar les nostres condicions de feina.
Manca d'habitatge, d'insuficiència de recursos, de saturació de serveis públics i sobretot, especialment, una falta de perspectives, una falta d'oportunitats a la gent jove.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha fet un balanç positiu de l'EPA, ha destacat les xifres d'atur al mínim i la capacitat del mercat laboral de les Illes de crear nova ocupació.
Balears manté un mercat de treball extraordinàriament dinàmic. Creem ocupació, davallam l'atur a mínims històrics d'ençà que tenim registres i una dada molt important que nosaltres miram molt, el 80% de la nostra contractació és indefinida.
I la patronal CAEP adverteix que la dificultat per cobrir llocs de feina i l'augment de l'absentisme continuen sent dos dels principals problemes als quals s'enfronta el teixit empresarial. Són ara les 8:18.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I ja hi ha data per la posada en marxa de l'ampliació de l'hora. A Palma serà dia 1 de gener. La mesura afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. Són Foners, Pere Garau Est, Son Fortesa Sud, els Hostalets, Son Oliva, la plaça de Toros, Escamp Redó i alguns carrers del barri de Bons Aires.
L'Ajuntament obrirà el pròxim 16 de setembre el termini per a sol·licitar ja el distintiu de resident. Antoni Deudero, regidor de Mobilitat.
Es una regulación que favorece esta rotación, que es la que se pretende precisamente con el tema ahora.
Fa mesos que el consistori ja va instal·lar les màquines, ara començaran a senyalitzar aquesta zona blava al terra.
Com dèiem, una de les zones on s'implantarà l'hora és a Foners i anem ara en directe. Allà hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia. Quina opinió en tenen els residents?
Bon dia, idò, just davant la Biblioteca Municipal Joan Alcover, un dels barris de Palma amb més densitat de població, són més els residents amb els quals s'han pogut parlar just fa uns minuts que valoren positivament aquesta mesura. Comenten que ajudarà a reordenar millor els espais d'aparcament als carrers del barri i reduirà el temps d'espera per trobar estacionament. No obstant això, alguns veïnats pronostiquen el mateix problema d'aparcament amb l'elevat parc mòbil que hi ha a Palma, com també la dificultat agreujada amb la implantació de l'hora per a aquells que no viuen a Foners, però sí que hi fan feina.
En el cas d'aquest barri, de les voles, a mi em sembla bastant positiu, la veritat, perquè a part que permetrà als veïnats del barri poder tenir aparcament, que ara és una autèntica locura.
Sobre no arriba a ser una solució en l'aparcament, perquè al final tots els cotxes, hi ha massa cotxes.
Per als treballadors de la zona sí que serà molt més complicat aparcar, perquè ja ho tenen amb l'anament i amb sora serà encara més complicat per ells.
Recordem que el barri de Foners ja tenia una part dels seus carrers amb el servei de l'hora, però ara la seva regulació es completarà el gener pròxim per a tota la barriada.
Gràcies, Lluís. Es completarà el barri de Foners, però també altres barriades de Palma. Són ara les 8 i 22 minuts. I he vist que la policia local de Sant Josep ha desmantellat una festa il·legal a Escubells amb 250 assistents. Es tracta de Casa Paola, propietat de l'empresària Paquita Marsan.
Quan varen arribar els agents, un centenar de persones esperava per accedir a aquest immoble. Les autoritats varen restringir el trànsit i varen desallotjar a més de 250 assistents amb l'ajuda del propi servei de seguretat que havien contractat els organitzadors. Abans d'acudir a aquest immoble, la policia local ja havia detectat la promoció d'aquesta festa en xarxes socials. L'esdeveniment tenia seguretat, tenia personal d'animació, equips professionals de so i discjòqueis, però no disposava de cap mena de llicència per a cap de les activitats que s'hi feien. Les autoritats han aixecat diverses actes.
I la Guàrdia Civil investiga tres persones que haurien organitzat batalles de galls a una finca de Campanat per presumpte maltractament animal i per intrusisme professional.
Durant l'operació, els agents han trobat 350 ocells, 70 dels quals amb lesions i amb ferides. A la finca s'ha trobat una gallera per dur a terme aquestes bregues il·legals i també material quirúrgic, veterinari i medicines. Els primers indicis de la investigació apunten que les tres persones intentaven fer cures als galls i que més manipulaven aquests animals. Per exemple, els mutilaven les crestes i els substituïen els esperons.
I el govern insiste ja a demanar a hotelers i a responsables de lloguer vacacional que incentivin els seus clients per veure l'eclipsi de dia 12 des dels mateixos establiments. L'executiu vol d'aquesta manera que els turistes no agafin el cotxe privat i embossin encara més la xarxa viària.
L'objectiu principal és garantir el pas d'ambulàncies, però també de policies, de bombers o de qualsevol altre servei d'emergència. El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, també ha insistit que cal emprar el transport públic.
Si l'eclipsi es pot gaudir en garanties des del mateix allotjament, el millor consell per al visitant és no agafar el cotxe i evitar desplaçaments innecessaris.
El govern ha editat 9.000 fullets en diversos idiomes, també 1 miler de cartells, dona informació a ports i aeroports sobre les mesures de precaució i de seguretat perquè també els turistes tinguin tota la informació.
I l'Ajuntament de Llumajor també aplicarà restriccions de trànsit en diferents àrees durant el dia de l'eclipsi. El consistori demana no fer ús del vehicle privat si no és imprescindible i utilitzar transport públic, també que els ciutadans es vagin informant per xarxes. El cap de la policia local de Llumajor, Sergi Torrandell, admet que les previsions poden superar de molt els càlculs inicials del consistori.
puguin anar a veure aquells que, i no siguin residents, jo els recomanaria anar-hi ben prest. Perquè a partir de les 4 ja no deixaran passar ningú que no tingui autorització. I els autoritzats són servei d'emergència, els serveis públics, els residents, els que tinguin reserva i els que estiguin hospedats a un hotel.
Aquest dia, dia 12 d'agost, el nucli podria arribar a suportar el pas de més de 100.000 persones.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8 i 25 minuts, encetant la informació dels esports per la mare del tècnic del Mallorca, que demana paciència amb els fitxatges i confia arribar en les millors condicions a l'inici de la Lliga. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. L'entrenador Luis García atès als micròfons d'IV3 i ha deixat clar quin és el full de ruta de l'equip en aquesta estada de pretemporada i també del que espera del mercat de fitxatges.
El Mallorca sempre està preparat para mejorar, està preparat para mirar el mercat, para traer buenos futbolistas y no vamos a levantar el pie, vamos a seguir apretando al máximo.
El tècnic ha parlat també sobre la situació de Jan Virgili.
Bueno, Jan tiene contrato con el Mallorca, yo lo veo feliz, lo veo ilusionado, lo veo exigido, porque le vamos a exigir mucho, porque creo que tiene muchísimo fútbol en sus botas, tiene muchísimo crecimiento en todas las fases del juego.
Sí, com sigui, avui és el penúltim dia de l'equip a Marbella i per a saber la darrera hora connectam amb el nostre company desplaçat, José Peña, bon dia.
Molt bon dia, el Real Mallorca afronta ja el tram final de seu estatge de pretemporada a Marbella. Avui és el penúltim dia, el darrer d'entrenaments per a Luis García i la plantilla mallorquinista, i és que ja sabeu que demà dijous l'equip s'enfrontarà a les 10 del matí a l'Al Ittihad per despedir-se de les terres andaluses i ja posar rumb novament cap a Mallorca. Això sí, avui és un dia per estar pendent, per exemple, d'Arnau Puigmal, a qui veure l'honor d'entrenament ens podria definir si el veurem d'aquí poc més de 24 hores davant el conjunt saudita. I també de la direcció esportiva, i és que són dies molt tranquils per a Pablo Ortiz, o almenys és el que aparenta, perquè ja sabeu que encara hi ha moltes operacions a fer, tant d'entrada com de sortida, i avui podria ser un dia clau. Veurem si a l'informatiu migdia doncs en podem donar més detalls.
A la primera federació, l'Atleti Balears ha fitxat el davanter Rubén Català, de 23 anys, que s'incorpora a l'equip després de militar la temporada passada a l'Alcoyà i el Castelló B. Tot això quan ahir l'entitat blanquiblava va presentar dos dels seus nous fitxatges, el lateral Fabrice Monchou, que arriba després de jugar a la quarta categoria d'Alemanya, i el defensa central Álvaro Martín, procedent del Terrassa. Escoltam el defensa aragonès, que s'ha definit com a jugador.
Me gusta el balón, me gusta sacar la pelota jugada y sobre todo creo que es muy competitivo. Al final el fútbol ahora es ganar duelos, yo creo que puedo ayudar ahí en ganar mis duelos y al final un poco eso también, experiencia, tengo partidos en la categoría, eso es lo que puedo aportar.
I a la mateixa categoria el Poblense ha fitxat Alejo Galiano, procedent del Josetense, i la penya esportiva el migcampista ofensiu Israel García del Linares. L'Illes Balears Palma Futsal continua reforçant la plantilla. El conjunt mallorquí ha fitxat l'ala brasiler Julio Zanotto, de 30 anys, que arriba del Cairat i signa per a les dues pròximes temporades. Escoltant Zanotto a la seva presentació.
Me siento motivado, ilusionado, ansioso para poder vestir la camiseta y ganar con eso. Estoy me sentiendo como si estuviese en casa.
El Palma Futsal ha iniciat avui la pretemporada, les proves mèdiques, i demà començaran els entrenaments. En bàsquet, l'Azul Marino s'ha reforçat en la pivot nord-americana Lídia Rivers, de 31 anys, una de les jugadores més destacades de la Lliga Challenge la temporada passada. Mentrestant, Alba Torrens ja prepara una nova temporada amb el conjunt mallorquí i també ho fa la mirada posada al Mundial a la selecció espanyola. Escoltam Alba Torrens.
Per jo, el projecte d'Azul Marino, la manera de fer, no, també, i per totes les persones que ho formen, i ara amb aquest accent, no, de tenir l'oportunitat de poder jugar primera, però jo ho dit que no, és un somni fer realitat, no? No crec, bueno, no sé ni si ho havia somiat, no?
I a la segona FEP, el Clas Bàsquet Sant Antoni ha fitxat la jove promesa gallega Pablo Fernández i ja sap quin serà el calendari de la Copa d'Espanya i també de la Lliga. I acabam en dos breus. En ciclisme, l'artenenc Enric Mas serà el líder del Movistar Team a la pròxima Volta a Espanya i en voleibol, el Connecta Balear Manacor ha fitxat el central alemany Tobias Krieg.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dimecres. A les 6:30 de l'hora baixa tindrà lloc la tradicional reunió d'estiu entre el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de l'Almudaina.
Una hora abans, el socialista es reunirà amb la presidenta del govern, Marga Proens, al consolat, i la crisi migratòria serà un dels temes centrals.
Centenars de persones han reclamat la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, en dues concentracions al matí, davant la delegació del govern i a l'hora baixa a Falanitz.
Segons la plataforma Menys Turisme Més Vida, les càrregues policials han deixat més d'una vintena de ferits i els afectats estudien ara interposar una denúncia col·lectiva.
I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. El Consell de Mallorca té previst aprovar en el pla d'avui una injecció de més de 41 milions d'euros de romanents a Tirme. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Serà amb una modificació de crèdit que s'ha introduït a l'ordre del dia per la via d'urgència. L'objectiu del govern insular de PP i Vox és sostenir la promesa electoral de baixar la tarifa de residus, però per l'oposició tot plegat és una mostra més, diuen, de la mala gestió en aquesta qüestió.
I a Eivissa, la policia local de Sant Josep ha desmantellat una festa il·legal a Escubells amb 250 assistents. Carmen Cires, bon dia.
I es tracta de Casa Paola, propietat de l'empresària Paquita Marçal. L'esdeveniment tenia seguretat, personal d'animació, equips professionals d'ESO i disjoquis, però no disposava de llicència a cap de les activitats que s'hi feien.
I es Mercadal decreta l'alerta per sequera i segueix les passes de Mou en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ha decidit prendre mesures com prohibir el rec de jardins públics i la neteja de carrers, omplir piscines particulars, netejar cotxes i també ha prohibit els usos nàutics. El rec de gespa ornamental en usos particulars també s'ha prohibit. Per al sector turístic s'obliga més a establir plans d'estalvi i restringir l'ús d'aigua a dutxes exteriors, jardins i piscines, i adverteix que si la situació no millora s'hauran de produir talls en el consum.
I dedicam l'entrevista del dia a l'evolució de les platges en un context de canvi climàtic. En els darrers anys hem vist com algunes de les platges de les Balears perden superfície, com augmenta l'erosió costanera i com els episodis meteorològics extrems deixen una empremta ben visible al litoral. Fa alguns anys que els experts alerten que els arenals, essencials tant per a l'economia turística com ara per la protecció davant temporals, es troben de cada vegada més amenaçats per la pujada del nivell de la mar. Elena Sánchez és investigadora en processos costaners a la instal·lació de la monitorització de les platges del sistema d'observació costaner de les Illes Balears, i amb ella volen parlar en directe. Senyora Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè que estudia dia a dia el comportament de les platges, quin diagnòstic en faria, quina salut presenten les platges de les Illes?
Bé, doncs, des del sistema d'observació costaner de les Illes Balears, el que realment observem és que les platges són sistemes vius i, per tant, molt dinàmics. Aleshores, és normal que canvien al llarg de l'any, que després d'un temporal perdin arena, que en molts casos la recuperin durant els mesos de calma. Però ara bé, és cert que aquesta dinàmica natural es veu cada vegada més condicionada per factors com l'augment del nivell de la mar o la pressió que exercim sobre el litoral. I per això és tan important fer-ne un seguiment de manera continuada. Només amb una sèrie de dades llargues podem realment distingir què forma part del seu comportament natural i què respon a una tendència de canvi més permanent.
Es diu que les platges retrocedeixen. Quan parlem d'aquesta expressió, de que una platja retrocedeix, què significa exactament, què volem dir?
Sí, quan diem que una platja retrocedeix, ens referim al fet que la línia de costa es desplaça cap a terra per una combinació de pèrdua d'arena continuada en la part seca. Així doncs, aquesta erosió varia en funció del tipus de platja i depèn principalment de l'onatge, el vent, els corrents marins, nivell de la mar, que són els responsables de transportar i redistribuir els sediments. També influeixen factors humans, no? Com l'ocupació del litoral o determinades infraestructures que poden alterar aquest transport natural. Però en qualsevol cas, cada platja és diferent i respon d'una manera distinta. Per això diem que és tan important estudiar-les de forma individual i disposar de dades de qualitat per entendre com evoluciona cadascuna.
Sovint després d'un gran temporal, la sensació és que la platja ha desaparegut. Quina part d'aquests canvis és un procés natural i quina part ja està relacionada amb el canvi climàtic?
Sí, aquesta és una pregunta molt important perquè sovint tendim a associar qualsevol temporal amb el canvi climàtic i els temporals sempre han existit, són els principals responsables dels canvis més ràpids a les platges. En pocs dies poden moure grans quantitats d'arena, però moltes vegades aquesta arena torna de manera natural durant els mesos següents. El que ens interessa estudiar és si realment aquesta recuperació continua sent completa o si amb els anys cada vegada és menor. Més enllà de que el canvi climàtic afavoreixi les condicions perquè es doni una tempesta, el que és més fàcil de veure, no?, és que el canvi climàtic modifica les condicions de partida sobre les que actua un temporal. Per exemple, com que el nivell de la mar és cada vegada més alt i, per tant, l'aigua arriba més endins, doncs zones que abans quedaven fora de l'abast, aquests temporals, ara sí que les veiem exposades.
Mm-hmm. De quina manera afecta aquesta pujada que ara comentava del nivell de la mar a les platges? Hi ha zones especialment vulnerables a les Balears?
L'augment del nivell de la mar és probablement un dels grans reptes que tenim per davant, no? Encara que pugi només uns centímetres, això fa que les onades arriben més amunt i que els temporals tinguin un impacte més gran sobre la platja emergida. Evidentment, no totes les platges respondran igual i les més vulnerables solen ser aquelles que tenen poc espai per adaptar-se, que estan molt urbanitzades o que reben directament l'impacte d'aquests temporals. Per això no ens agrada parlar d'una solució única. Entendre com funciona cada platja és el primer pas per poder-la gestionar correctament.
Mm-hmm. Els ajuntaments, el govern, l'administració adopta mesures davant la regressió de les platges i quines serien les recomanacions que els hi farien?
Sí, cada vegada hi ha més consciència que cal adaptar-nos als canvis que experimenta el litoral. I, per exemple, el projecte Life Adapt Cala Millor, que és un projecte europeu, coordinat per la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, és un clar exemple que combina recerca científica i governança. Des del nostre punt de vista, la clau és que qualsevol decisió estigui basada en dades científics i avalada a través d'un procés participatiu amb la implicació de parts interessades i comunitat local. En general, les recomanacions que diríem passen per treballar amb la natura i no contra ella, conservant els sistemes naturals, com les dunes, les praderies de Posidònia oceànica, evitar actuacions que alterin la dinàmica de la platja i planificar sempre amb una visió a llarg termini. Com més informació tinguem avui, millors decisions podrem prendre per conservar-les en el futur.
I d'avui avui hem volgut dedicar l'entrevista a parlar de la situació de les platges de les Balears, de la seva superfície, de l'erosió costanera i de com els episodis meteorològics deixen aquesta empremta visible al nostre litoral. Elena Sánchez, investigadora del SOCIP, gràcies per haver estat amb nosaltres en directe.
Gràcies a vosaltres.
I continuem encara parlant dels efectes del canvi climàtic que vos explicam la darrera hora dels incendis a la península. De dir, però, que millora la situació dels focs en les darreres hores, de les darreres 24 hores, els incendis no han avançat, es mantenen al mateix període que dilluns en els focs de Madrid, d'Àvila, de Toledo i de Castelló. Una situació que ha permès posar fi a les restriccions a diverses zones. A Madrid, 24.000 persones han pogut tornar a casa seva i 20.000 han sortit del confinament. Enguany, els incendis forestals ja han calcinat, però, més de 170.000 hectàrees. Això és, Olivia, una superfície que és 6 vegades superior a la cremada durant el mateix període de tot l'any passat.
Sí, així és. Mentrestant, la Generalitat Valenciana també ha aixecat el confinament a tota la vall d'Uixó, tal com estava previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que l'evolució dels incendis és raonablement positiva a l'espera que arribi aquesta nova onada de calor a partir d'avui que podria complicar de nou aquestes tasques d'extinció.
Podemos decir que estamos conteniendo el fuego, algo importante desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Es el primer momento en que podemos decir que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía.
Pel que fa a l'incendi de Toledo, el ministre de l'Interior ha decretat aixecar, en aquest cas, la declaració d'emergència nacional. El president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, ha anunciat que la regió passa del nivell operatiu 3 al 2.
Al salir del nivel 3, recuperamos el control sobre todos nuestros operativos, sobre todos nuestros dispositivos, sobre todo para poder atender con total tranquilidad otros incendios en la provincia de Toledo y en el conjunto de la región.
I un punt més, a Àvila, on la situació també és favorable. L'operatiu continua en les tasques de consolidació del perímetre i extinció de punts calents per evitar reactivacions d'un incendi que ja ha arrasat 50.000 hectàrees. Davant aquests focs, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, creu que només hi ha un camí, unir forces i fer front comú.
El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo, no es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas. Por tanto, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática que hemos puesto sobre la mesa desde el Ejecutivo Central?
D'altra banda, s'eleven a 14 les víctimes mortals per l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que es va declarar a principi de mes.
I és que ha mort una de les dues dones que continuava ingressada a la unitat de cremats de l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La dona va ingressar en estat molt greu, amb cremades al 70% del seu cos.
I ha estat detingut un home sospitós d'assassinar la dona a Barcelona davant dels seus fills.
L'agressió es va produir dimarts vespre al domicili que compartien a la barriada de Sant Martí. L'home va fugir després dels fets i finalment ha estat detingut aquesta matinada, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Enguany, 31 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles. Des de l'any 2003, que és quan va començar aquesta dura estadística, són 1.372. Això s'ha de comptar encara aquesta darrera víctima, ja que el cas està en investigació.
I el Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia a la mesa del Parlament del 2017, que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, d'Anna Simó, de Ramona Barrufet i de Lluís Guinó.
El mateix tribunal ja va amnistiar aquest dilluns l'exconsellera Meritxell Serret, primera membre del govern de Puigdemont, a rebre-la. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recordem, els va condemnar el 2023 a 4 mesos d'inhabilitació i 1.200 euros de multa per desobeir el Tribunal Constitucional i permetre les votacions del 1 d'octubre.
Estan parlant del Parlament de Catalunya i també han sabut que el govern central ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.
A Borràs se li commutarà la pena de presó de 4 anys i 6 mesos per un altre de 2. La resta, una multa de 36.000 i inhabilitació de 4 anys, sí que es manté.
I la Universitat Complutense de Madrid demana a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, i a la seva assessora que tornin més de 100.000 euros per un presumpte delicte de malversació.
Els demanen aquesta quantia en concepte de responsabilitat civil per l'ús del programari investigat en la causa contra elles i de personal de la universitat.
I el judici del cas Kitchen ha quedat vist per a sentència a l'Audiència Nacional.
Ara els magistrats han de determinar si la cúpula de l'Interior del govern de Mariano Rajoy va orquestrar una operació parapolicial el 2013 per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li documents comprometedors per al partit. La Fiscalia demana les penes més altes per qui va ser comissari, José Villarejo, 19 anys de presó per ell, també, però, 15 per l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, pel seu secretari d'Estat, Francisco Martínez, i per l'exdao de la Policia Nacional, Eugenio Pino.
I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que les trobades amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, Washington, han anat molt bé i que s'han tractat molts de temes.
El dirigent israelià ha dit que tots dos comparteixen un objectiu comú, que Teheran no disposi d'armes nuclears per amenaçar els Estats Units i també Israel. Per la seva banda, Zelensky i Trump han parlat de revitalitzar la diplomàcia per posar punt final a la guerra en un moment en què les converses amb Rússia estan suspeses. Tot això mentre Rússia ha denunciat una nova onada d'atacs amb més de 390 drons d'Ucraïna contra la regió de Moscou.
I Uganda ha estat declarada oficialment lliure d'Ebola després de superar sense contagis nous els 42 dies de vigilància que estableixen els protocols internacionals.
El brot provocat per la darrera soca i vinculat a casos importats de la República Democràtica del Congo ha deixat 2 morts i 20 casos confirmats. Tot i donar per controlada aquesta emergència, les autoritats sanitàries mantenen la vigilància davant el risc de nous casos importats.
Són algunes de les qüestions més destacades de l'actualitat estatal i internacional que vos han resumit. Ara, a l'informatiu matí. Arribem a les 8:45 minuts. Tot d'una, podeu escoltar les desconnexions de cada illa, les desconnexions insulars.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. El Consell Insular té previst aprovar en el ple que arrencarà a les 9:30 una injecció de més de 41 milions d'euros en romanents a Tirme. L'objectiu de PP i Vox és sostenir la promesa electoral de baixar la tarifa de residus, però per l'oposició tot plegat és una mostra més, diuen, de la mala gestió en aquest tema. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Clàudia Sabala, bon dia.
Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán circulación lenta en la vía de cintura en sentido Andrade desde el calle Aragón hasta las oficinas de San Hugo y a la altura de esta taulera. También en la autopista de Inca desde el polígono de San Castellón hasta la incorporación con la vía de cintura. En el resto de carretera el tráfico es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenos días.
Gracias, Claudia. En Joan Jiménez del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'Ivetres Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament. El Consell Insular té previst aprovar en el ple d'avui una injecció de més de 41 milions d'euros de romanents a Tirme amb una modificació de crèdit que s'ha introduït en l'ordre del dia per la via d'urgència. L'objectiu del govern insular, format per PP i Vox, és sostenir la promesa electoral de baixar la tarifa de residus, però per a l'oposició tot plegat és una mostra més, diuen, de la mala gestió en aquesta qüestió. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Tant el grup socialista com Més per Mallorca lamenten que, tot i haver cedit a la importació de residus d'Eivissa per equilibrar econòmicament el sistema, els comptes encara no quadren i s'hi han de destinar 41 milions i mig més d'euros, una situació inacceptable, inaudita per a la portaveu del grup socialista, Catalina Cladera.
El senyor Galmés no gestiona bé els comptes públics, els recursos públics, ni la política de residus, ni la importació dels fens, ni el conveni que ha finançat amb la presidenta Proens per dur els fens d'Eivissa. Han estat suficient per baixar la tarifa. Encara hi han d'inflar en 41 milions més.
En la mateixa línia, la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, assegura que tot plegat demostra una mala gestió i en responsabilitza directament el president Llorenç Galmés.
És un mal negoci per Mallorca assumir més impacte ambiental. El govern només hi posa 5 milions i els mallorquins acaben pagant la factura. El Partit Popular ha convertit el Consell en el caixer automàtic de Tir.
El pla, el darrer ordinari d'aquest curs polític, començarà a les 9:30 del matí.
Mentrestant, a Llucmajor, l'oposició a l'Ajuntament s'uneix en bloc per denunciar el que consideren un servei deficient de recollida de residus. El PSOE, Més per Llucmajor, SUI i Llibertat Llucmajor han formalitzat una queixa davant del Defensor del Poble per l'acumulació de fems a carrers, places i urbanitzacions del municipi. També han presentat una denúncia a Salut Pública pel risc sanitari que diuen s'ha generat. Davant d'aquesta situació, la Direcció General de Salut Pública insta el consistori a reforçar el servei en un termini de 10 dies.
La batllessa del municipi, així que l'escola, explica que el passat 13 de juliol es varen reunir amb la directora general de Salut Pública per posar-los al corrent de la situació i explicar-los les gestions que duen a terme per revertir aquesta situació.
Som més que conscients de la problemàtica de la recollida de fems. Tenim una empresa externa de suport que ens ajuda amb els desbordaments dels fems en la zona de contenidors i a la vegada estem fent feina per tenir una segona empresa també perquè ens pugui fer aquest suport. Tindrem aquesta setmana dues empreses que fan el suport per tal de que aquests desbordaments no siguin com han estat fins ara.
Els grups polítics de l'oposició que han presentat una moció conjunta per al ple d'avui demana la contractació d'un servei extraordinari de reforç per restablir les condicions adequades de neteja i salubritat. El portaveu del PSOE, Jaume Oliver, denuncia la falta de previsió de l'Ajuntament a l'hora de treure la nova licitació després de 10 anys de servei.
Llucmajor fa molt d'anys ja que pateix una greu crisi de recollida de fems, que estan posant en perill la salubritat del carrer. Creiem que estem davant d'una alerta sanitària i malament l'equip de govern ho vulgui reconèixer i per això en bloc ens vam posar d'acord per fer una proposta per posar damunt la taula qualsevol alternativa que hi hagi possible per donar servei al ciutadà i de qualque manera que se recollisquin els fems com toca.
Avui es debatrà aquesta moció conjunta dels grups de l'oposició al ple municipal de les 7 de l'hora baixa. Recordem que recentment l'Ajuntament ha adjudicat el servei de neteja viària per gairebé 30 milions d'euros i 8 anys de durada.
Precisament per saber de primera mà com viuen aquesta situació els veïns del municipi, connectam en directe amb una de les zones més afectades, anant fins a Serenal de Llucmajor, on hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia, què t'han dit dels veïnats?
Bon dia. Els veïnats es mostren molt indignats, resignats i enfadats amb la recollida de fems, perquè a banda de les bosses de fems que puntualment s'acumulen als contenidors també denuncien la degradació i la deixadesa, diuen, de la zona. Els escoltam.
Jamás se ha visto el arenal, ¿eh? Si vas por aquí, por la avenida Europa, hasta allá, todo ahí, la bardoza levantada, ahí el hotel, la basura. Bueno, unos montones de basura que es demasiado. Y pasa que pasamos, que somos personas lo que vemos aquí. No es normal que haya esto.
Pues ya se lo digo, un desastre. Es que no tiene sentido. Si esta gente firma un contrato con una empresa para recoger basura, yo creo que cuando hacen un contrato debe de quedar bien atado y hasta el final del contrato se debe respetar por ambas partes. La cantidad a cobrar y el trabajo a hacer, nada más. Es que es muy simple.
Hi ha molta gent, però no està gent. Estan més bé molt bruts.
I és que d'ençà de l'any 2012, l'Associació de Veïnats de Mig de Serenal té registrades diverses incidències i problemes en la recollida de fems. El seu president, en David Cervera, ens ha explicat fa uns minuts als micròfons d'IV3 Ràdio que en els darrers 3 anys aquesta situació ha anat a pitjor. Asseguren que l'Ajuntament sempre els ha dit que el problema és l'incompliment del contracte per part de l'empresa concessionària i que el màxim que poden fer és posar-los multes mensuals de 20.000 euros. Cervera diu que hi ha setmanes que la recollida va bé, en canvi diu que hi ha setmanes puntuals que s'omple de fems.
Com està emprenyadíssim en els fems. I és normal, vull dir, no pot passar per la vora via perquè hi ha molt de fems, la mala olor, rates. Jo la setmana passada estigui a un restaurant i m'ho va entrar una rata i estan entrant dins les cases, dins els comerços. És una alerta sanitària el que tenim.
Després de l'advertiment de Salut Pública a l'Ajuntament, el consistori assegura que han contractat a dues empreses de reforç per contrarrestar aquesta situació i hem de dir que fa uns minuts hem vist a diferents màquines granadores netejar els carrers pròxims a la primera línia de mà i també operaris amb bufadores que retiraven els fems dels carrers i de les escombraries.
Gràcies, Toni. En directe des de Serenal de Llucmajor. Més qüestions. Quan falten poc més de dues setmanes per a l'eclipsi total de sol, els ajuntaments es preparen per acollir el fenomen en la màxima seguretat. Precisament, en el cas de Llucmajor, el consistori aplicarà restriccions de trànsit en diferents àrees durant la jornada del 12 d'agost.
Es tancaran tots els accessos al Santuari de Gràcia i el de Cura. A Serenal, a partir de les 4, només podran entrar vehicles d'emergència, transport públic i residents, treballadors amb justificant i turistes amb reserva d'aparcament en hotels de la zona. Aquestes restriccions també s'aplicaran a Cala Blava, Bellavista i Tollerich i a la resta d'urbanitzacions.
L'Ajuntament demana no fer ús del vehicle privat, sinó que és imprescindible i emprar el transport públic. També que els ciutadans es vagin informant per xarxes i a través de canals oficials de les actualitzacions d'informació en una jornada que es preveu complicada. Escoltar amb el cap de la policia local de Llucmajor, Sergi Torrandell.
Puguin anar a veure l'eclipsi i no siguin residents, jo els recomanaria anar ben pres, perquè a partir de les 4 ja no deixarà de passar ningú que no tingui autorització. I els autoritzats són el servei d'emergència, els serveis públics, els residents, els que tinguin reserva i els que estiguin hospedats o un hotel.
Torrandell admet que les previsions poden superar de molt els càlculs inicials del consistori. Entre residents, amics de residents, turistes i treballadors, el nucli pot arribar a suportar el pròxim dia 12 el pes de 100.000 persones. D'aquesta manera, arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:55 minuts. Moment per la cultura.
El invierno crujió anunciando un estertor.
L'Atlàntida continua amb cingladura ferma aquesta 16a edició, avui amb un capvespre dedicat als curtmetratges fets a Can Ostre quan encara ressona el lliurament del primer Masters of Cinema d'enguany a l'actriu danesa Trine Dirholm. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
I que va rebre el guardó a nit en un pati de la Misericòrdia de Gom a Gom.
Sí, tot això amb l'actuació de qui escoltem també de fons, de Nacho Vegas, l'actriu, també cantant, la dona danesa de l'exitosa sèrie de Filming, du 30 anys davant la càmera. Ha protagonitzat pel·lícules com En un món millor, guanyadora de l'Òscar a millor film internacional, Reina de Cors o més recentment La noia de l'agulla, també nominada als Òscar. Una llarga trajectòria que ha deixat empremta en el cinema europeu i que l'Atlàntida ha volgut reconèixer amb el seu màxim guardó. L'actriu, visiblement emocionada, agraïa la tria i defensava en aquest temps de streaming l'experiència compartida d'anar a les sales i es mostrava també encantada de coincidir a Palma amb tanta gent apassionada pel cinema.
I love this festival. Really, thank you so much for this great, great honor. I am a huge fan of film myself.
El pròxim a rebre el màster serà dissabte el també actor Gael García Bernal i diumenge, el dia de la clausura. El reconeixement serà pel compositor Alexander Desplat. També serà diumenge, recordem, en aquesta gala quan es projecti El ser querido, la darrera pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, amb la seva presència i també amb la dels seus principals protagonistes, Javier Bardem i Victoria Luengo.
¿Qué necesita la tostada? Mantequilla y mermelada. Tú ya no la quieres, está quemada.
Tot això serà a la part final d'aquesta edició, avui amb les actuacions musicals de Losa, Barribé i Teo Lucadamo, i que segueix ben marcada per la presència balear. El cine Rivoli va acollir ahir l'estrena de Milcar, el nou treball de Miquel Ec, i la projecció de Jo, de Rafa Cortés, que ha tornat a la pantalla gran en una versió restaurada coincidint amb el 20è aniversari de l'estrena.
Sí, com dèiem, el Rivoli va acollir aquesta projecció de Jo, de Rafa Cortés, que ha tornat a la pantalla gran en una versió restaurada. Recupera així l'Atlàntida, una de les obres més singulars i influents del cinema balear contemporani, convertida amb els anys en una pel·lícula de culte.
Nosaltres hem aprofitat per redigitalitzar-la i poder, aprofitant l'avinentesa, polir algun desenfoc, alguna història, però bàsicament diríem que per primera vegada se podrà veure una versió digital fidel a la versió original, molt més que en el seu moment.
La projecció també s'ha convertit, però, en un retrobament molt especial. 20 anys després de l'estrena, bona part dels actors i de l'equip tècnic s'han tornat a reunir per celebrar el retorn d'aquest film a la pantalla gran. Entre els assistents hi havia el gran protagonista de la pel·lícula, juntament amb l'actriu mallorquina Aina de Cos.
Que justament perquè ja va néixer amb un punt
antiquat ja és una pel·lícula que mai, que sempre envellirà bé, crec. Té una cosa com antiga, com d'una altra època, d'una altra dimensió, que fa que no envelleixi massa, crec.
Sí, és com a després de 20 anys tornar a revisitar la pel·li i trobar-te amb la gent que ens estem trobant tots, és una passada. Ara dèiem amb l'Àlex que no sabem si han passat 20 anys cap endavant, cap enrere, com a si és molt, si és poc, però fa molta il·lusió.
I a banda d'allò i del Mícar, nosaltres també ens hem fixat en dues històries de dos mallorquins que podrien ser d'universos diferents. Parlem de la cuinera Maria Solivelles i del barber Manuel Cortés. Has parlat, Sandra, amb els realitzadors dels documentals.
Sí, han estat dues propostes que, per cert, han rebut el suport d'IB3 i que segueixen la vida, l'evolució d'aquests dos personatges. En el cas de Manuel Cortés, el documental 3.000 al mes ha estat 10 anys de documentació des que les xarxes aquest tema... Manuel Cortés, Manuel Cortés, Manuel Cortés. Va fer viral un al·lot de Sevilleta que va acabar tenint com a clients Bad Bunny i Cristiano Ronaldo. Un dels seus amics, Jordi Bernès, va veure potencial en la història i, malgrat les reticències inicials, apostaren per ella.
En el principi sí que estava incòmode ell, tant davant la càmera en nosaltres com en la fama que havia aconseguit, i avui en dia està supercontent, ha canviat l'evolució, han aconseguit acabar la pel·lícula amb ell... Ell ja l'ha vista i avui en dia pues, és una altra persona també, igual que nosaltres.
L'altra protagonista, la cuinera Maria Solivelles, la cuinera holística, en paraules del director del documental, Àlex Dioscòrides, que ha apostat per aquest personatge.